Aquest estiu escolta la redifusió dels millors moments dels diferents programes de la ràdio.
Ràdio Balaguer t'ofereix cada dia, de dilluns a divendres, la redifusió d'alguns dels programes de la temporada.
I aquest estiu descobreix també tota la temporada de la ràdio a l'espai Ràdio a la Carta, al web radiobalaguer.cat.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres en l'edició d'estiu, on recuperem el millor de la temporada del Va de Llibres, un programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol fer-vos durant l'any algunes recomanacions, tant de literatura com de música, cinema o fins i tot revistes, per tal de donar-vos a conèixer el nostre fons.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la Idaho, de l'autora nord-americana Emily Raskovich.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la La versió d'Eric, de Fernando López, guanyadora del Premi Gran Angular 2020.
En l'apartat de no ficció, el llibre Diari de Wuhan, 60 dies des d'una ciutat en quarantena, de l'escriptora xinesa Fang Fang.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem de Revolució a la botiga d'animals, d'Anna Juan, un àlbum per a infants a partir de 4 anys.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema. I en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula Un assumpte de família, del director japonès Hirokazu Koreeda.
En l'apartat de música, avui parlarem del grup de música infantil Xiula, que presenta el seu cinquè disc, Descontrol M Parental.
En la secció de l'entrevista parlarem amb Edgar Cotes i Argelic. Amb ell conversarem sobre el gènere fantàstic, el seu llibre de microcontes, Els híbrids minvants, i també sobre Cor de gel, la seva darrera novel·la que es publicarà properament.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la Idaho, de l'escriptora nord-americana Emily Raskovich. Un dia calorós d'agost, una família condueix fins a una clariana de la muntanya per recollir llenya de bedoll. La mare, la Jenny, és l'encarregada de tallar les branques petites amb un destraló. En Wade, el pare, en fa l'apilament. Les dues filles, la Juny i la May, de 9 i 6 anys, beuen llimonada, fan fora les mosques, es fan la guitza i canten fragments de cançons mentre passa el temps. Però aleshores té lloc un fet impactant, totalment inesperat. Un acte tan extrem que dispersarà la família en totes direccions. Idaho és una història explicada des de múltiples perspectives en la qual el dolor, l'amor i la memòria acompanyen tots els personatges. Una reflexió poderosa sobre la importància del perdó i la capacitat de viure amb mitges veritats. És també una exploració de la culpa. La novel·la no busca entendre ni comprendre, però planteja si una persona pot continuar fent la seva vida després d'un fet horrible. El que s'explica és tristíssim i terrible, però l'autora ni es revolca obscenament en la tristesa ni converteix la terribilitat en espectacle. Aquesta novel·la té la virtut de ser un artefacte literari intel·ligent i precís, i alhora un retrat molt càlid d'una galeria de personatges fets malbé per una ferida incurable, tal com afirma el crític literari Pere Antoni Pons al suplement Llegim del diari Ara. Idaho, de Emily Raskovich, ha estat editada per l'editorial Les Hores i la podeu comprar per 19,90 o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres, i aquest mes us presentem la novel·la guanyadora del Premi Gran Angular 2020, La versió d'Eric, de Nando López. L'Eric té 20 anys. És un jove trans amb altes capacitats, que després de descobrir la seva passió pel teatre en els seus anys d'institut, ha assolit una notable popularitat gràcies al seu paper en una reeixida sèrie de televisió. No obstant això, tot amenaça de canviar quan la matinada del 13 de juliol es presenta a comissaria per confessar un crim que no ha comès, per encobrir a la seva amiga Tània. Però, com qualsevol altra història, sempre hi ha diferents versions. Aquesta és la versió de l'Eric. La versió d'Eric és una novel·la que combina de manera molt encertada la intriga amb el to intimista que porta el seu protagonista i narrador. Un llibre recomanat per a joves lectors a partir de 14 anys. La versió d'Eric està editat per SM i el podeu comprar per 11,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre Diari de Wuhan, 60 dies des d'una ciutat en quarantena, de l'escriptora xinesa nascuda a Nanquín l'any 1955, Fang Fang. El 25 de gener de 2020, l'escriptora xinesa Fang Fang va començar a publicar un blog online documentant la vida a Wuhan durant la quarantena decretada arran del brot del coronavirus. Cada nit escrivia una entrada al blog que publicava al matí següent, on reflectia diversos aspectes del dia a dia en quarantena, històries sobre com familiars i amics seus afrontaven la situació i la resposta del govern xinès vista des de dins. El seu diari, que engloba 2 mesos, fins que es va començar a controlar la situació, s'ha convertit en una de les fonts més importants per conèixer l'impacte del virus i ha estat llegit per milions de persones arreu del món. Mitjans occidentals com The New York Times o The Guardian se n'han fet ressò i n'han destacat la seva importància. Aquest és un relat molt personal sobre un drama col·lectiu, escrit en un estil literàriament impecable, que aconsegueix que el lector s'hi reconegui, com a persones atrapades en una ciutat en quarantena, entre el terror i l'esperança. Un testimoni ple d'urgència, de ràbia i d'impotència davant d'una situació incontrolada que ens ha acabat afectant a tots. Gràcies a aquestes pàgines, Fang Fang s'ha convertit als 65 anys en una de les intel·lectuals més necessàries i rellevants sorgides arran d'aquesta catàstrofe. Sempre vinculada a Wuhan i amb una carrera literària consolidada, ha estat guardonada, entre d'altres premis, amb el Chinese Literature Media Award i el Lu Xun Literary Prize. Diari de Wuhan ha estat editat per Columna el juliol de 2020 i el podeu comprar per 19,50 € en format paper, 8,99 € en digital o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és l'àlbum Revolució a la botiga d'animals, d'Anna Juan, adreçat a infants a partir de 4 anys. Aquest àlbum ens explica la bonica història d'una nena, la Mina, que viu a prop d'una botiga d'animals una mica sinistra. I és que el seu propietari, el senyor Walnut, és un home que mira més pels interessos econòmics que pels animals dels que se suposa que ha de tenir cura. Un dia, la Mina en troba a faltar la seva conilleta Mimi, es cola dins de la botiga, i en veure l'estat en el que estan els animals, els allibera, deixant el senyor Walnut avergonyit i escarmentat. Finalment, el senyor Walnut farà un cop de cap i trobarà una manera molt més agradable i divertida per donar servei a la botiga i als habitants del poble. Revolució a la botiga d'animals té unes il·lustracions tan característiques com sempre a l'obra d'Anna Juan. Fosques i tristes a l'inici de la història i van guanyant color i alegria a mida que avança i es va resolent la trama. Anna Juan és una il·lustradora valenciana guanyadora del Premi Nacional d'Il·lustració 2010. Revolució a la botiga d'animals està editat per Estrella Polar i el podeu comprar per 14,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió us volem recomanar Un assumpte de família, la darrera pel·lícula del reconegut director de cinema japonès Hirokazu Koreeda. Aquesta pel·lícula es centra en la història d'Osamu, qui, juntament amb el seu fill, un dia, es troben una nena al carrer morta de fred. Al principi, la dona d'Osamu es mostra reticent a fer-se'n càrrec, però queda commoguda en assabentar-se de les dificultats que travessa la nena i accepta acollir-la a casa seva. Després de l'adopció, la família continua portant una existència aparentment plàcida, a pesar de sobreviure, i amb prou feines, amb els escassos ingressos que obtenen dels seus furts d'estar per casa. Tot i subsistir gràcies a aquests petits robatoris, la família és feliç. Fins que un incident imprevist revela un secret que posa a prova els llaços que els uneixen.
¿Crees que nos escogió?
Yuri sale en la tele.
Es un caso muy preocupante.
Tiene mala pinta.
Oye, parece que la hemos secuestrado.
No está encerrada y tampoco hemos pedido un rescate.
Se acabó.
Guapísima.
Te he visto con la niña que están buscando.
Pero si abres la boca, te mataré. Normalmente nadie escoge a sus padres. Pero puede que sea más fuerte cuando escoges tú.
¡Oye!
No, nunca se trató de un secuestro.
Un assumpte de família fou estrenada l'any 2018 al Festival Internacional de Cinema de Cannes i va guanyar la Palma d'Or, el màxim guardó d'aquest festival. Va ser rebuda internacionalment amb crítiques positives i amb gran èxit. A causa d'això, va rebre una nominació als Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa i va ser candidata als Oscars 2019 en la mateixa categoria. En un assumpte de família, Hirokazu Koreeda reflexiona novament sobre la família, però aquest cop des d'una perspectiva nova. Ens ve donada o la podem triar? Un assumpte de família, disponible a la Biblioteca Municipal.
Us estem oferint la remissió d'un dels programes de mesos de la temporada del programa Va de Llibres.
Va de Llibres.
M'agradaria celebrar tots els moments que he sigut jo.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar del grup de música infantil Xiula, que presenta el seu cinquè disc Descontrol M Parental, en què explora la visió dels adults quan arriben els fills. El cinquè disc de Xiula, Descontrol M Parental, segueix amb l'essència de posar música als problemes familiars, però aquest cop posen el focus d'atenció en els pares i mares. El disc relata com canvia tot quan apareixen els fills. Els infants segueixen sent els protagonistes, però aquest cop els conviden a mirar amunt perquè entenguin que als adults també els passen coses. El nou disc és el treball més sincer del grup i compta amb les col·laboracions d'Albert Pla, Clara Peia, Su, Bet, Ivet Nadal, Helena Gadel i Selma Bruna. Xiula ha trencat aquella màxima que diu que la música infantil ha de sonar infantil. Fan melodies actuals i sons adults per cultivar el gust musical de les futures generacions. I creen cançons amb missatges complexos i lletres reivindicatives que han revolucionat l'animació infantil. Esperem que Xiula pugui venir a Balaguer durant aquest any 2021 a presentar-nos aquest nou disc.
Després de 9 mesos compromesos amb poc pèl, l'aventura es veia dura sempre amb cert recel. Entre la vida madura em fot i ho has canviat tot. Milers de bolquers, ta-ta-ta-ca, pipi-caca, un ambient espès. La pudor ja no s'escapa, no guanya prou pes. Som els herois sense capa i tot, tu ho has canviat tot.
Més cafè en el bar, bona fe que ja ha pres a fer un rot. I
capaç de cridar tan fort que podries esquerdar un got. Diu la teva tia que això sí el malcria, que m'estalviaria la rebequeria. No vols el rebot, però que és un robot, llavors no canviaria tot.
No pots menjar sempre el mateix,
la fucking verdura i el peix,
que fa 15 dies que el menú que tries es passa en la carn i en el greix.
Cuinant un no pot ni anar al lavabo, que ràpid acabo, bocata de pavo. No facis boicot, que es diu pit d'idiot, i sé que ara està canviant tot. Com s'escapa la vida?
Un amor sense mida. Hem tingut fills coneixent els perills, potser és que seguíem la crida. No van amb control remot,
i això quina por que fot.
M'ha descontrolat la maternitat, i tu que ara ho has canviat tot.
I a les nits, abans hi havia descans i ara els crits. Ens agafem les mans però vols pits. I una lleteta calenteta en un got. Tu ho has canviat tot. Descontrol, m'està costant però tinc el consol. Que ara t'estimo tant com el sol. Com els cavalls que estimen.
Us estem oferint la remissió d'un dels programes de mesos de la temporada del programa Va de Llibres.
Va de Llibres.
Doncs bé, avui en la secció de l'entrevista ens acompanya l'escriptor balagueri Edgar Cotes i Argelic. Hola, bon dia Edgar i benvingut al programa Va de Llibres de Ràdio Balaguer. Moltes
bon
gràcies
dia.
per acceptar la nostra invitació. Doncs bé, a banda d'escriptor, l'Edgar és també traductor, corrector i editor de subtítols a TV3. Com a escriptor ha publicat el llibre de microcontes fantàstics Els híbrids minvants i els seus contes han aparegut en diverses antologies. I com a traductor ha traduït el llibre Mai no he entès els robots de Mike Resnick i diversos contes per a revistes i antologies de contes. I a més, escriu habitualment articles sobre fantàstic a La Lectora i El Biblionauta. És així, Edgar?
Exacte, sí, sí.
Sí? Bé, doncs podríem dir que ets un especialista en el gènere fantàstic, com a escriptor, com a traductor i també com a divulgador o crític literari a través dels teus articles, no? La primera pregunta, d'on sorgeix aquesta passió pel gènere fantàstic?
A veure... clar, ve diverses fonts, però generalment viava una mica lligat a com vaig començar a llegir. Perquè, de fet, clar, primer quan ets nen el que és, mires més les pel·lícules i els típics i els contes i tot això, però tampoc no agafes aquesta passió per llegir. I jo llavors vaig començar a veure les pel·lícules de Harry Potter i em van al·lucinar molt i llavors vaig dir als meus pares, va, comprem els llibres i vaig començar a comprar els llibres. Clar, jo quan vaig començar a llegir ja estava publicats 4 o 5 de llibres i llavors, clar, es va llegir tots els 5 de cop i esperar que sortís el 6è, el 7è i a partir d'aquí, doncs mira, vaig anar a la biblioteca de Balaguer i vaig començar a agafar tot el que trobava, les cròniques de Nàrnia, m'agradava, llibres així fantàstics. Bueno, quan ets jove tampoc no diferencies, però a poc vaig descobrir que el que m'agradava més eren els llibres més fantàstics. I llavors, doncs, doncs vaig començar a descobrir més autors i vaig començar a conèixer gent que també estava apassionada pel mateix i doncs una cosa porta l'altra i cada vegada doncs estàs més posat.
Bé, tan posat que el teu primer llibre, doncs, evidentment, és de gènere fantàstic, el vas publicar l'any 2017 i porta per títol Els híbrids minvants. Fes-nos en 5 cèntims, Edgar. Com a lectors, què hi trobem a Els híbrids minvants?
Bé, Els híbrids minvants és un llibre de microrelats, és a dir, que són contes que no tenen... Bueno, el meu llibre no té més de 2 pàgines cap, i fins i tot n'hi ha que tenen 2 línies.
Mm-hmm. Molt de moda el microrelat ara.
Sí, està molt de moda, hi ha cada vegada més concursos i tot això. I la gràcia és, doncs, com que són de gènere fantàstic, doncs jugo una mica amb referents de gènere fantàstic i una mica jugar amb humor, amb la sorpresa, amb poques paraules. És com un experiment, va ser per a mi com un experiment literari, em va ajudar també a aprendre molt a escriure i a passar molt bé també.
Molt bé. I, escolta, si no vaig errada, crec que estàs treballant en un nou projecte literari i que aviat, doncs, publicaràs un nou llibre. Ens en pots fer algun avançament en primícia aquí a Ràdio Balaguer?
Sí, d'aquí no res, abans de Sant Jordi, no sé ben bé quan, però abans de Sant Jordi, publicaré una novel·la curta que es dirà Cor de Gel, que és... És també gènere fantàstic,
evidentment, no? Ara t'ho anava a preguntar, és gènere fantàstic, oi?
Sí, 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 jo ja estic ficat i ja no sortiré d'aquí. Bueno,
ja t'ha enganxat.
Sí, és de curteta. I és una mica barreja de ciència ficció i fantàstic, una mica barreja tot, i és una mica una mena de paròdia de les típiques novel·les o pel·lícules o jocs de rol que moltes també juguen de típics homes molt forts, tipus com el bàrbar o coses així, i tot molt testosterònic. I llavors el que faig és una mica invertir el gènere i jugar-hi i fer paròdia amb una i el protagonista és una dona, i que també és molt malcarada i m'agrada molt...
I això perquè ho fas?
Amb el llenguatge barroer en català, també per crear una mica de llenguatge més barroer en català, i m'ho passa molt bé i jo crec, i espero que el lector també s'ho passi bé.
La trobarem, dius, abans de Sant Jordi, publicada, podem saber el títol i l'editorial o això encara...
Sí, es dirà Cor de Gel.
Cor de Gel, sí, ja ho havies dit.
Amb edició en sec, que és la mateixa que va publicar als llibres minvants.
Suposo que el podrem trobar a totes les llibreries de Balaguer.
Quan
es publiqui i a veure si la Covid ens permet fer o et permet fer algun tipus de presentació, no? Estaria
molt
bé.
Sí, és complicat, però a veure, si no, doncs seran presentacions online.
Online, sí.
Al final, el que puguem fer.
Doncs sí, perquè aquestes circumstàncies són les que són, no? De fet, nosaltres estem parlant amb l'Edgar també des de l'altra banda del fil telefònic, no? Bé, doncs ara volem que ens facis algunes recomanacions sobre literatura de gènere fantàstic i, a veure, ens podries recomanar uns 2-3 llibres que tu consideris imprescindibles per a aquells lectors que vulguin iniciar-se en la literatura fantàstica que, per altra banda, crec que s'està publicant força o almenys des de la literatura juvenil, potser més que la d'adults, però... Bé, no sé si literatura juvenil o d'adults, el que tu creguis, o aquests crossovers que ara també existeixen. 2-3 títols imprescindibles. Quins ens recomanaries?
Sí. Bueno, bé, el que deies abans, que bé, últimament, ara ja... Normalment era molt literatura juvenil, però ara ja ha passat a cap a adults i cada vegada en trobem més i ja surten noves editorials i tot plegat. Doncs, per una banda, a mi m'agrada molt Bradbury, el Ray Bradbury, que ara amb Males Herbes han tret... que per mi és dels millors llibres, que és L'home il·lustrat, i és la primera que ens tradueix en català, i a mi m'agrada molt perquè són contes curtets, de 10 pàgines tots, i juguen amb els referents... El Bradbury té una manera de veure el món, una manera tan literària, tan poètica, que els lectors que no estiguin tan acostumats al fantàstic, jo crec que també els hi entraran. I, bueno, és fantàstic sense ficció. Jo crec que és molt adequat per a lectors que no estan tan introduïts en el gènere, que en canvi altres autors més sense ficció, potser com Asimov o coses així, potser els costaria més al principi. Però Bradbury és un bon pas de, si llegis, per exemple, si lectors adults que llegeixen realista, doncs per llegir fantàstic.
Molt bé, ens l'apuntem. L'home il·lustrat de Bradbury, editat per, en català per Males Herbes. Tens algun suggeriment més? Sí, eh?
Sí, si vols de fantàstic, sí. Per tirar cap a l'altre cantó, doncs últimament també Reichsberg ha publicat Ursula K. Le Guin, El mag de Terramar, i són novel·les de fantàstic, d'un fantàstic... És molt diferent de, del Senyor Anells i de... i de novel·les típiques èpiques... Ai, novel·les... Bueno, sí, o sagues èpiques així, perquè és molt més... molt més poètica, molt, un joc amb les paraules, amb una, és una història més clàssica, però a mi m'agrada molt com escriu l'Ursula K. Le Guin i crec que qualsevol autor pot entrar.
El mag de Terramar, de Reichsberg. Mm. També hi ha una editorial, si no vaig errada, que ha sortit darrerament en català, que es diu Mai Més, que s'està especialitzant, oi, amb el gènere fantàstic, ciència-ficció, sí. No? Doncs això són, suposo, bones iniciatives per a la llengua catalana, no? Tu com a traductor, doncs, suposo que també ho valores, que puguem llegir aquests clàssics perquè ens acabes de recomanar, en certa manera, no? Clàssics del gènere, ens puguem llegir amb la nostra llengua.
I ha sigut bastant apassionant veure com amb 10 anys o amb poc menys ha començat a sortir un munt d'editorials d'aquestes que tradueixen en català perquè fa poc que no em podies trobar i ara és una meravella poder totes les editorials que hi ha i totes les opcions que tens.
Sí,
però abans havies de recórrer el castellà.
Sí, sí, certament. Doncs mira, la darrera pregunta també és sobre la teva vessant com a traductor i ens agradaria conèixer doncs, la teva opinió sobre com veus el panorama de la traducció a Catalunya, a casa nostra, si gaudeix de bona salut, si hi ha dificultats o no per trobar feina a un jove traductor com tu i com ha pogut afectar, si és que suposo que sí, que ha afectat d'alguna manera la pandèmia a tot el món de la traducció o del món del llibre. No sé com ho veus.
Clar, a veure...
Sí, t'he fet aquí una bateria sempre... de preguntes, sí, cert.
No, però vull dir que els traductors sempre... Sobretot quan sortim de la carrera i parlo amb els meus companys, estem una mica pessimistes perquè, clar, amb joves costa molt de trobar feina perquè és, no és tant cosa de talent, que també, perquè si no ho fas bé després no contratar més, però és cosa de saber-te moure, de saber trobar que et coneguin les editorials i tot això, ja costa molt quan surts de la carrera, entrar al món literari.
Quina és però, la teva llengua, Edgar, perdó? De què tradueixes?
Jo de l'anglès al català i el japonès, bueno, encara no estic molt preparat pel japonès, a poc a poc. Però sí. I llavors costa una mica, però bé, a poc pots anar trobant coses. I jo també estic trobant molt més feines de correcció i m'agrada molt també corregir.
La correcció, la traducció, per als joves traductors com tu, doncs és una mica difícil fer-se un nom, diríem.
Sí, a poc a poc,
però... no?
Sí, però ara amb la pandèmia encara... Bueno, fins i tot els professionals no en troben de feina. És a dir, que...
És a dir, s'està editant menys, s'està traduint menys ara a causa de la Covid?
No ho sé, no. Jo crec que està publicant molt, però veig
sí, no? A mi també em dona la sensació.
Professionals que veig que es queixen que des de setembre doncs, no han pogut traduir gaire, que no tinc gaire feines. Perquè s'han endarrerit molts llibres perquè durant la pandèmia no es van publicar i ja estàvem, molts que s'han publicat, sí que s'ha publicat molt, però és perquè s'ha publicat tot el que no s'havia publicat durant la pandèmia. Però hi ha hagut com un buit d'uns mesos que no s'ha pogut fer res.
I vosaltres, els traductors joves, com quines solucions hi aportaria com veieu per desencallar aquest tema o és que la professió no té futur? Com ho solucionaries, tu, això? Si tinguessis una vareta màgica, com solucionaries?
Hòstia, no.
És difícil.
Difícil. Bé, cada vegada això té més oportunitats, de fet, perquè hi ha més... I cada vegada hi ha més editorials i més projectes, així que... no sé, seguir...
Donar-se a conèixer, potser, no? Donar-se a conèixer a les editorials...
Moure's una mica... Està actiu a les xarxes, també t'ajuda. També ajuda, ni que no ho sembli, està actiu a les xarxes, ajuda.
Sí, de fet, tu ets...
Una xarxa de gent.
De fet, tu ets molt actiu a les xarxes i després també estàs col·laborant. Explica'ns una mica les teves col·laboracions amb les publicacions digitals La Lectora i El Biblionauta. Què és el que hi fas? Articles també sobre gènere fantàstic? Crítica literària?
Sí, bueno, crítica no ho sé, però faig ressenyes.
Comentari? Ressenya?
Vol dir articles, sí. Ja fa més o menys un any i poc que ho faig. I estic content perquè és una altra... Abans tenia un blog i tot això, però vaig estar com un temps sense escriure cap ressenya d'això, em feia mandra, però ara, com que em van proposar de col·laborar amb ells, el Biblionauta i després La Lectora, doncs hi vaig entrar i està molt bé perquè aquesta forma també de veure'ls, de convertir-te en lector actiu també. Perquè si no, llegeixes i a vegades te n'oblides i ja està, i no tornes a parlar del llibre més. I llavors fent ressenyes i fent articles de... També només fer ressenyes, també feia articles de històrics, perquè també per la carrera que he fet i tot això, doncs m'agrada. I això també t'ajuda a ser un lector més actiu, a consolidar més lectures i també, doncs, a mica dialogar amb l'altra gent a les xarxes, a veure què els ja sembla també amb ells.
Una mica de feedback, no?, de la lectura.
Sí, crear una mica
com
de comunitat.
Sí, no? La lectura com a cosa personal després s'extrapola a altra gent, no?, per conèixer les opinions. La Lectora i el Biblionauta són publicacions digitals més o menys recents, almenys La Lectora no fa massa, no?
Es poden... No, 2 o 3 anys, sí.
Ah, 2 o 3 anys, ja. Es poden consultar a Movert?
Sí. Tant La Lectora com el Biblionauta són lliurement. Només se sustenten... amb donacions dels lectors i subscriptors i tot això.
Molt bé, doncs, Edgar, doncs, fantàstic, valgui la redundància, no? que estem parlant tota l'estona de gènere fantàstic. Estarem molt atents a la publicació de la teva nova novel·la. És possible que tornem a convidar-te per parlar-ne un altre dia més endavant i més detalladament quan puguis ja donar-nos més dades que l'editorial t'ho permeti. Et seguirem a les xarxes, llegirem les teves recomanacions i estarem atents a tot allò que faci referència a la novel·la fantàstica. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres al Va de Llibres i molt bona sort amb tot plegat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va de Llibres.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. Rivers Flowing You, del pianista sud-coreà Yiruma. Thank you.
Va de llibres.
I fins aquí el Va de llibres d'avui. Ens retrobem la setmana vinent en una nova edició del Va de llibres estiu.
Aquest estiu escolta la redifusió dels millors moments dels diferents programes de la ràdio.
Ràdio Balaguer t'ofereix cada dia de dilluns a divendres la redifusió d'alguns dels programes de la temporada.
I aquest estiu descobreix també tota la temporada de la ràdio a l'espai Ràdio a la Carta, al web radiobalaguer.cat.